Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista de la xarxa. Ja ho sabeu que us acompanyarem a les televisions de proximitat d'arreu del país i també al canal 159 de Movistar Plus. Avui parlarem del nostre sistema sanitari, de la salut catalana. Ho farem amb en Toni Comín, és el conseller de Salut. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia.
Com està?
Molt, molt bé.
Molt, molt bé.
Molt, molt bé, perquè estem fent el que vam dir que faríem, ho estem fent bé, ho estem fent convençuts que és el que s'ha de fer, està sortint bé. Per tant, no podem estar d'altra manera que no sigui bé.
Estem fent el que faríem. Vostè es refereix a aquesta mena de desprivatització que vostè anomena trasllat d'activitat, però els mitjans anomenem desprivatització, perquè ens entenguem tots, que és que alguns hospitals somriu molt al conseller, avui. No sé si acabarà l'hora tan content, eh?
Sí, no, no, segur. A veure, quan dic que estem fent el que hem de fer, sí. Jo sempre explico que el meu full de ruta particular en el sentit sí. Del full de ruta del Departament de Salut, uh-huh. El vaig explicar, em sabia explicar, sí. Que és a la compareixença que vaig fer al Parlament,
recordo.
Crec que era l'11 de febrer. Uh-huh. Per tant, allà hi ha el programa, i allà hi ha aquesta mesura, que és el trasllat d'activitat, ara parlarem de com es pot anomenar això,
sí.
Però hi ha moltes altres mesures, hi ha fins a quasi 50 propostes uh-huh. I moltes molt importants. Aquesta és una de les molt importants, però tan important com aquesta, n'hi ha 8 o 10 o 15 o 20 més, diguem. Per mm-hmm. Tant, jo estic content de que hem, per exemple, inclòs les dones lesbianes en el protocol per la reproducció sí. Humana assistida, estic content de la xarxa oncològica, que és molt important, estic contentíssim de la llei d'universalitat, estic molt content del Pla Estratègic de Recerca i Innovació, que és la primera vegada que es fa un Pla Estratègic de Recerca mm-hmm. I Innovació basat en concurrència. Podria fer ara una llista que no acabaríem mai. Per tant, estem contents que estem tirant endavant el conjunt mm-hmm. del programa. I això també. El procés de trasllat d'activitat de centres privats a centres públics també. El debat terminològic, escolta, està bé, diguem, eh? Però l'important és la mesura. El debat terminològic, jo sempre he dit que es pot dir de totes les maneres.
Mm-hmm.
Això es pot dir traslladar l'activitat d'un centre amb un altre, es pot dir no renovar el contracte, al cap i a la fi, des del punt de vista jurídic,
sí.
Simplement el que hem fet és no renovar un contracte uh-huh. amb un proveïdor privat, es pot dir republificar, per exemple, ja que li agrada dir
també,
república,
m'agrada, m'agrada aquesta.
Republificar, república, uh-huh. Però no sé si s'acaba d'entendre, i també es pot dir desprivatitzar la gestió, perquè uh-huh. És evident, diguem, ho sap tothom, i sí. Anava a dir és profecia, no és profecia, ho sap tothom que si un hospital públic la seva gestió l'està fent una empresa privada, uh-huh. Quan tu fas que aquesta empresa privada deixi de gestionar l'hospital, estàs desprivatitzant la gestió. Vull dir que ho entenen els nens de primària, això, uh-huh. Diguem, eh?
Conseller,
per tant,
això és notícia.
És una desprivatització de la gestió. Jo sempre, si dic desprivatització, dic de la gestió.
De la gestió, d'acord. Això és notícia perquè la setmana passada vostè presentava la culminació de la primera fase d'aquest procés. Ara en tenim una següent etapa, una següent fase que té a veure amb l'Hospital General de Catalunya. De seguida en parlem, però si li sembla, perquè
molt
els telespectadors
bé.
Se situïn, repassarem en un minutet l'estat de la qüestió, ho farem amb la nostra companya, amb la Gemma Balsera.
Després d'anys de retallades i recessió econòmica, la sanitat pública catalana comença a recuperar musculatura. Va ser un dels primers objectius del conseller de Salut, Antoni Comín, quan va arribar a la conselleria, expulsar de la xarxa pública les empreses privades. El pla ha començat a concretar-se a la Clínica del Vallès de Sabadell. El Parc Taulí i el Consorci Sanitari de Terrassa ja no hi deriven pacients. Tornaran a assumir les intervencions quirúrgiques que fa 4 anys van deixar de fer i rebran els 7 milions i mig que ja no aniran a la clínica privada del Vallès. El departament treballa ara en el segon procés, el de l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat. Encara a la primera fase, ara cal decidir on es trasllada l'activitat i qui pot absorbir les aproximadament 2.000 altes que es deriven al general. El tercer front es desenvoluparà al Sagrat Cor de Barcelona. Els altres dos centres privats que l'anterior conseller Boi Ruiz va incorporar a la xarxa sanitària pública, la Clínica Ponent de Lleida i la Clínica Girona, encara no han sigut excloses del sistema.
Conseller, aquí se'ns plantegen molts dubtes. Si li sembla, començo per l'Hospital General de Catalunya, que seria aquesta segona fase d'aquest procés de desprivatització de la gestió dels uh-huh. centres, perquè, ho deia la Gemma, s'ha de decidir ara on es trasllada aquesta activitat i qui podrà absorbir aquestes gairebé 2.000 altes que es derivaven de l'Hospital General.
Ho hem explicat sempre. Nosaltres hem dit, a l'Hospital, al Vallès Occidental, uh-huh. hi ha dos hospitals públics i un hospital sense afany de lucre, que es diuen Hospital Parc Taulí de Sabadell, que es diuen Consorci Sanitari de Terrassa i que es diuen Mutu de Terrassa, mm. que en aquests moments tenien quiròfans que no obrien per la tarda, que en aquests moments tenien plantes d'hospitalització tancades, que en aquests moments, per exemple, el Consorci Sanitari de Terrassa tindrà, des del moment que es va obrir la radioteràpia a Manresa, un dels bunkers de radioteràpia disponible. I aquests hospitals públics, la pregunta que ens hem fet des del departament és, els hem de tenir a mig ús? Aquests hospitals públics han de tenir plantes tancades i quiròfans que no es fan servir per la tarda? I al costat, hem de contractar quiròfans i llits amb altres hospitals privats que fan molt bé la seva feina, però que no els necessitem? No els necessitem? I la resposta és no ho podem fer. No és que no ho vulguem fer, és que no ho podem fer. No podem contractar hospitals privats quan els hospitals públics tenen capacitat disponible. Per què no ho podem fer? Per moltes raons. Primer, per un principi de bona administració dels recursos públics. Després, perquè la llei que governa el sistema sanitari català, que és la LOSC, que es va aprovar l'any 91 per consens de tothom, la va votar EUiA i el PP, i Convergència, Esquerra Republicana, Iniciativa, etc.
Sí.
Diu molt clarament com hem d'organitzar el nostre sistema hospitalari. I diu, quan tu tens molts proveïdors en un mateix territori, primer has de comptar amb els proveïdors públics, amb els que són la propietat del propi Servei Català de la Salut,
sí.
I després, o que són del govern, i després amb els privats. Per tant, has de comptar amb els proveïdors privats quan els necessites. És de sentit comú. És un principi de necessitat. Quan els necessites. Si no els necessites, no. I encara diu una segona cosa. Dintre dels proveïdors privats, tindran preferència els proveïdors privats sense afany de lucre, que no pas els proveïdors privats amb afany de lucre. Aquesta llei, que alguns anomenen la llei Trias, és molt clara, jo crec que també ho entén tothom. I per tant, nosaltres l'únic que estem fent és aplicar aquests criteris de preferència. Però si vols, encara et dono una altra raó.
Vinga, som-hi.
Que és que la Mutua de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Parc Taulí, en aquests moments estan en una situació financera complicada. Mutua, per exemple, avui no està pagant els sous que li correspondria d'acord amb el conveni, perquè la gasolina que li posem des del departament és justa, perquè són hospitals que viuen del pressupost del Departament de Salut. El General no, el General és un hospital privat. En el General, una petita part de la feina que fa el General la contracta el departament, però la majoria de la feina que fa és mútua, és clients privats. En canvi, la Mútua de Terrassa viu del pressupost públic. El Consorci Sanitari de Terrassa viu del pressupost públic. El departament ha reconegut un deute històric amb el Consorci Sanitari de Terrassa de bastants milions. Aquests hospitals estan en una situació molt delicada. Nosaltres hem de garantir la supervivència d'aquests hospitals. I la manera de garantir la supervivència d'aquests hospitals és reobrint els seus quiròfans, és reobrint les seves plantes d'hospitalització, és reobrint o posant a màxima capacitat, a màxim rendiment, els seus serveis.
Jo crec garantir,
que això
conseller,
ho entén tothom.
Això ho entén tothom, és obvi, però també s'han de garantir uns llocs de treball i una qualitat assistencial.
Els del Consorci, pregunta, els llocs de treball del Consorci Sanitari de Terrassa no són tan importants com els de la resta d'hospitals? Pregunta. Els llocs de treball del Parc Taulí no són igual d'importants? O és que hi ha... De què estem parlant? De que hi ha uns llocs de treball que són més importants que els altres? Estem parlant que els llocs de treball... No, oi?
Jo crec que no, però jo no formulo... Soc jo qui formulo les preguntes i en tot cas no faig cap resposta jo, conseller, però sí que li volia demanar, i ho sap perquè hi ha un neguit per part del Comitè d'Empresa de l'Hospital General de Catalunya, de quan es comença a negociar aquest trasllat, com es farà, i fins i tot no és un neguit només dels treballadors, i a l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, que en un programa a una de les nostres entitats adherides, a Cugat.cat, va dir divendres passat, a textual, que plantaria cara al conseller si es perdien llocs de treball en aquest procés i també si es perdia qualitat assistencial. Vostè garanteix que aquests dos ítems...
Mira,
es mantindran.
Primer, jo crec que l'alcaldessa no volia dir el que va dir, perquè no ho va pensar bé. Jo crec que no ho va pensar bé, jo crec que si reflexiona... Tinc un
doncs excel·lent... ho va dir així, eh?
Com jo li... tinc, sí, però a vegades un parla i després diu, ai, Jo tinc una excel·lent relació, política, personal, però és segur que no volia dir el que va... que no va ser conscient del tot del que estava dient, perquè m'està dient que quan traslladem l'activitat, per exemple, posem per cas una part de l'activitat que avui fa el general, la traslladem al Consorci Sanitari de Terrassa, està insinuant que es perdrà qualitat assistencial. O sigui, està dient que el Consorci Sanitari de Terrassa fan la seva feina pitjor que l'Hospital General? No m'ho puc creure, no, segur que no. És segur que no està volent dir això. Però clar, la frase és el que la hipòtesi que posa sobre la taula. Estem dient que la Mutua de Terrassa i el Parc Taulí no ho fan bé? Ho fan pitjor que l'Hospital General? No, segur que no.
Jo crec, conseller, no em puc posar la ment de la senyora Conesa, però entenc que potser no. El que volia dir
tant,
és que Parc Taulí de Sabadell...
La qualitat assistencial d'aquests hospitals és de primeríssim nivell.
Sí, però el Parc Taulí de Sabadell té certa saturació quan hi ha puntes de feina i no sé si es referiria a... Es garantirà la qualitat assistencial fins i tot
Taulí,
quan hi hagin puntes de feina, tipus la campanya de la grip?
El Parc Taulí de Sabadell té plantes d'hospitalització que fins ara estaven tancades i per això tenia saturació, perquè no les podia obrir totes, però no les podia obrir totes perquè no tenia els diners per fer-ho. I el Parc Taulí de Sabadell, per les tardes, els seus quiròfans no treballaven. Per tant, tenia saturació perquè no tenia diners per obrir els quiròfans per la tarda. S'entén que l'estructura de l'hospital permet fer més feina de la que s'ha fet fins avui? Val. Per tant, no estem dient, segur que no estem dient, segur que no hi ha cap càrrec públic a Catalunya que estigui insinuant tan sols que el general treballa millor que l'Hospital de Terrassa, que la Mutua. Ningú està dient això, no estic segur. Per tant, hauríem de vigilar molt bé quan fem declaracions públiques als responsables institucionals. Però és que encara em faig una altra pregunta. Que només defensem els interessos dels treballadors de Sant Cugat si treballen a l'Hospital General? I els treballadors de Sant Cugat que treballen a la Mutua Terrassa? I els ciutadans de Sant Cugat que treballen al Consorci Sanitari de Terrassa? Que en aquests no els defensem? O sigui, l'alcalde de Sant Cugat només es plantarà davant del govern si es veuen afectats els interessos dels treballadors de l'Hospital General i no es plantarà davant del govern si es veuen afectats els interessos dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa? Que també alguns deuen treballar a Sant Cugat? No, tampoc volia dir això, segur que no volia dir això. Per tant, tornem. Nosaltres hem fet un primer procés.
Sí.
I vam dir, ho faríem complint tres requisits que ens semblen indiscutibles. I s'han complert tots tres. Quins són aquests tres requisits? El primer requisit és que no hi hagués acomiadaments,
sí.
Que no hi hagués un ERO, no hi ha hagut cap ERO, no hi ha hagut acomiadaments. El segon requisit era que no es veiés afectada la qualitat assistencial, no s'ha vist afectada, i el tercer requisit és que no costés diners al pressupost públic, és a dir, que aquesta activitat surti igual o més barata en el Taulí que a la Clínica del Vallès, i és així. I el càlcul, a mi em sap molt de greu, el càlcul de l'estalvi no l'ha fet el Departament de Salut, ni tan sols l'ha fet el CatSalut, l'han fet els hospitals. Aquests hospitals que tenen la seva autonomia de gestió, que tenen els seus directius, el seu consell de direcció, i que han avaluat quin és l'estalvi que es farà quan ara traslladem aquest contracte. Per exemple, en el cas del Taulí, són 5 milions que anaven a la Clínica del Vallès, que ara van al Taulí. Doncs aquella activitat que la Clínica del Vallès feia amb aquests 5 milions, en el Taulí surt més barata. Per raons fàcils d'entendre, també. Tampoc cal ser un superexpert. Aquí hi ha un tema d'economies d'escala, que permet fer eficiències. Després hi ha un tema de que els hospitals públics no han de remunerar els seus propietaris, en canvi aquests hospitals privats sí, això és un cost, evident, quan una empresa amb afany de lucre, que fan la seva feina molt ben feta, jo això ho he dit des del principi,
sí.
Però tenen un cost afegit pel fet de ser una empresa amb afany de lucre.
Conseller, en tot cas, és que clar, jo li he dit que tenia una hora, però ens estem allargant molt, hi ha moltes qüestions amb la taula, no? Últim procés, últim esglaó de tot aquest projecte, no sé si és el més complicat, que té a veure amb l'activitat del Sagrat Cor. Aquí, com es farà, perquè em sembla que el contracte acaba el 2022, com es farà aquest trasllat d'activitat aquí? Ja tenim algun indici?
Bueno, això ho he explicat sempre. Quan un contracte és ordinari, vol dir que té població assignada, t'ho explico molt ràpid, però així ho aclarim. Com a cas del Sagrat Cor, és diferent que és un contracte complementari, com seria el cas de la Clínica del Vallès o el cas de l'Hospital General. Quina és la diferència? En tots tres casos, tu tens un conveni de 10 anys i un contracte anual que es va renovant en el marc d'aquest conveni.
Sí.
Però per dir-ho senzill, en el cas dels contractes complementaris és com si manés més el contracte anual.
Mm-hmm.
Per tant, dius, renovo o no renovo.
Correcte.
Val? En el cas del conveni singular, diguem, de l'hospital, del Sagrat Cor, mana més el conveni. I per tant s'ha de veure exactament en aquestes circumstàncies quin pot ser el procés de trasllat de que aquest operador privat, si trobem un operador públic, doncs traslladi l'activitat. En aquest cas, dins del mateix hospital, és la diferència. O sigui, l'activitat que es feia al Vallès ja no s'hi fa al Vallès, ara es fa al Taulí.
Sí.
L'activitat que es fa al Sagrat Cor se seguirà fent al Sagrat Cor, que té la seva població assignada perquè és un contracte ordinari. El que s'ha de veure és si quan finalitza aquest conveni, o en algun moment del procés, l'operador pot deixar de ser un operador amb afany de lucre i pot passar a ser un operador públic.
I en el cas dels altres dos centres que també s'havien incorporat a la xarxa sanitària pública, la Clínica Ponent de Lleida i la Clínica Girona, aquests, conseller, quedaran al sistema? Com quedaran? Perquè
no
se n'ha parlat gaire.
Ho hem explicat sempre. Nosaltres no fem això per un apriorisme ideològic, de dir no volem els hospitals amb afany de lucre. No. Nosaltres diem apliquem els principis de la LOSC, de preferència.
Sí.
Per tant, on se'ls necessita, i comptem. En la xarxa sociosanitària, i comptem perquè els necessitem. A la xarxa salut mental, comptem amb molts proveïdors privats amb afany de lucre,
sí,
perquè els necessitem. A cada territori funciona com funciona. A Girona podríem prescindir de l'activitat que avui fa Clínica Girona? Jo ja ho he dit molts cops, avui no en podem prescindir. A Lleida podríem prescindir avui, demà mateix, de l'activitat que fa Clínica de Ponent? Avui no en podríem prescindir. Al Vallès Occidental podríem prescindir de l'activitat de la Clínica del Vallès, podíem prescindir-ne. Per tant, on es pot, es fa. On no es pot, no es fa. No hi ha un apriorisme de dir, no els volem a la xarxa. Jo sempre explico la metàfora de les sabates. És molt senzilla, tu l'entendràs perfecte. Si jo tinc quatre parells de sabates a l'armari, te la dic molt ràpid, però és que jo crec que ho aclareix. I unes estan noves, no em compro un cinquè parell de sabates. Primer estreno les noves. Doncs teníem les sabates noves de l'armari són aquestes plantes del Taulí i de l'Hospital de Terrassa que estaven tancades.
S'entén perfectament.
I en canvi a Lleida i a Girona no tenim sabates noves perquè ho estem utilitzant en l'armari que seria els hospitals públics, els tenim a màxima capacitat, per tant sí que de moment encara necessitem Clínica de Ponent i Clínica de Girona.
Molt bé, conseller.
No és un apriorisme ideològic, no és un tema de públic-privat, és un tema d'organitzar els recursos com faria una mare de família o un pare de família d'una manera raonable.
Ja que estem parlant de les comarques gironines, què passa amb el Trueta? Perquè vostè va dir que no seria una realitat immediata, però no sé amb quina previsió treballa el govern, perquè és una demanda històrica, li diria jo, de quan entrevistàvem el president Puigdemont, que era alcalde de Girona, ja hi era el debat del Trueta.
Sí. El debat del Trueta té diverses vessants, tres. Una, s'ha de fer un nou hospital Trueta, és evident.
Sí.
I això ningú discuteix. Jo he reconfirmat el compromís del departament amb el nou hospital.
Sí.
Però aquest nou hospital necessitem dues coses. Una localització que compleixi tots els requisits tècnics, físics, necessaris, no? I diners per fer-lo. I s'està treballant amb les dues vessants. S'està treballant
amb
la bona
ubicació?
De moment s'està treballant amb l'Ajuntament.
Conseller, al costat de tocar del Santa Caterina?
S'està treballant amb l'Ajuntament de Girona perquè vegi totes les opcions que hi ha dins del municipi de Girona, per tal que tinguem totes les opcions possibles, salt les opcions gironines, totes les opcions, i veiem des del punt de vista de la qualitat assistencial, doncs quines opcions són les més adequades, perquè la gent el que vol és que la curin bé. Per tant,
sí,
tots estem d'acord, això hem parlat també amb qui toca, no? Que la qualitat assistencial ha de ser el criteri rector en aquest cas, no? I per tant hem de garantir que allà on posem el nou hospital Trueta, això servirà per fer un gran projecte sanitari i un gran projecte assistencial, diguem, no? Que això és evident, però de moment hem de poder veure totes les opcions que hi ha sobre la taula. I a més passa una altra cosa, que també és important d'explicar, que els diners encara no hi són. Fer un gran hospital, hem de fer un molt bon hospital, i per fer un molt bon hospital necessitem molts diners. I ha de ser un hospital que duri 50 anys, com a mínim. Per tant, són molts diners, és una gran inversió. Llavors, jo no sóc partidari de separar molt l'inici de les obres de la decisió sobre el lloc. Perquè el normal és que tu tries el lloc quan saps que al cap de poc ja podràs començar a licitar. I al cap de...
Sí.
Si nosaltres separem 4 anys una decisió de l'altra, es tria el lloc, però sabem que no podrem licitar fins al cap de bastants exercicis perquè els diners trigaran a arribar. Els diners suficients per fer una gran inversió com aquesta, hem de dir la veritat. Jo l'he dit a Girona. Trigaran a arribar. No és bo. No genera seguretat en el procés separar les dues decisions una de l'altra. Per tant, com que encara n'hi ha per una estona, què fem? El que sí que tenim diners per fer, que és...
Per què tenim diners, conseller?
Invertir en l'antic Trueta per fer les noves urgències. Per això sí que tenim diners. Invertir en l'antic Trueta per fer el nou bloc quirúrgic. Això són uns quants diners, eh? Això són 10 milions d'euros i més de 10 milions d'euros, la part dels quiròfans. Per què? Perquè nosaltres sabem que un cop comencem a construir el nou Trueta, trigarà molts anys a estar operatiu. O trigarà alguns anys, no molts, perdó, em matiso. Trigarà alguns anys a estar operatiu. Per tant, mentrestant, l'antic Trueta no es pot quedar en aquesta situació. Per tant, nosaltres farem una inversió que es pugui amortitzar, que sigui una inversió raonable, que es pugui amortitzar doncs, amb això, amb 10 anys, el que falti, perquè el nou cara no se sap, no podem dir, perquè el nou Trueta comenci a funcionar. Mentrestant, li farem un rentat de cara important a l'antic Trueta. Lo de les urgències és molt important. La UCI pediàtrica i de neonats és molt important, que ja s'està fent. Les urgències han començat, és un 2 anys, canviar les urgències d'un hospital com el Trueta, no es fa d'un dia per l'altre, i el bloc quirúrgic ja s'està treballant. Per tant, molt important, les inversions del vell Trueta, mentre no estem en condicions de construir el nou.
I la demanda...
I faré, ara, a partir d'ara, et contestaré més curt que m'allargo.
Sí, no? La demanda que hi ha al barri de l'Eixample de Girona, que reclamen un centre d'assistència primària perquè és una de les zones més poblades de la ciutat, aquí hi ha possibilitats que tirin davant? Tenim pressupost?
Nosaltres estem fent el pla d'inversions amb l'estrató pressupostària actual, diguem, que no ens permet anar a la velocitat que voldríem, tot i així... Es van fent inversions, evidentment, però també estem pagant una part important de les inversions que es van fer fa anys, que van costar bastants diners, hospitals nous, magnífics, a Manresa, Olot, podria posar molts exemples, i que els estem pagant ara. Per tant, una part del pressupost d'inversions en va a pagar inversions ja acabades, per dir-ho així. I per tant, per fer nova inversió, tenim pocs diners. I si recordem que estem en pròrroga pressupostària, i si recordem que no vam poder aprovar el pressupost del 2016... El primer que cau amb una pròrroga, això potser la gent no té per què saber-ho, però el primer que cau amb una pròrroga són les inversions. Com que el pressupost d'inversions del 15 ja te l'has gastat amb el que te l'havies de gastar, quan tu fas pròrroga, aquella inversió no la pots tornar a fer, la inversió es fa una vegada. Per tant, com que no hi ha noves inversions programades, perquè has hagut de fer pròrroga, per tant, el text de la llei de pressupostos és el mateix que diu tal cap a tal lloc, jo ho vaig fer l'any 15. Quan jo prorrogo el pressupost...
Ja Comptem que en tindrem uns aviat, conseller.
Jo ho he explicat sempre. El que es veu més afectat per la pròrroga pressupostària són dues coses. Les llistes d'espera, que no tenim marge per reduir-les aleshores, i les inversions, que cauen automàticament. Per tant, hem de ser conscients de les conseqüències de les decisions que es prenen.
Bé, però hi ha unes prioritats. Vostè, per exemple, en el cas de les llistes d'espera, també va anunciar que volia reduir-les, el pressupost queda prorrogat i no ha pogut tirar endavant. No sé si es va aventurar massa, conseller.
No, perquè si repasses, vam dir, si hi ha pressupost, farem això i ho hem d'explicar sempre. Però ho havíem d'explicar perquè estava en el pla de xoc, perquè estava en el pacte d'investidura, que estava en el pla de govern, i vam dir, escolteu, aquest compromís... anirà d'aquesta manera. Expliquem com ho farem. Ara, sempre vam dir, únic i exclusivament si tenim nou pressupost, si no, no ho podrem fer.
Conseller, hem rebut moltíssimes peticions de les nostres televisions i ràdios de CAPs que van tancar el servei nocturn, que la població ha d'anar en hores nocturnes als hospitals comarcals de referència, i ens demanen si es replantegen en algun cas reobrir-los. Parlo de Badalona, parlo de Sitges, de Santa Perpètua Mogoda, Canet de Mar, podria fer-li una llista immensa
Tossa,
de poblacions
Lloret,
que es troben en aquesta
Montcada
situació
Reixac,
i que a més no tenen farmàcia de guàrdia
Cardona,
nocturna,
si
perquè és que ja s'ho sap vostè.
Home.
Però això s'ho replantegen?
Castellbisbal.
Podríem fer aquest mapa, que no tenim temps, conseller. Respongui'm la pregunta, sisplau.
Estem parlant amb els alcaldes d'això, perquè estem fent una cosa que inclou això però que va a més, que és un pla director d'urgències i atenció continuada, que ens hi hem posat a treballar des del primer moment i que espero que el tinguem ja disponible d'aquí no molt i que es pugui presentar públicament, evidentment, durant aquesta tardor, en qualsevol cas, abans que acabi l'any.
Sí.
Aquest pla director d'urgències i atenció continuada el que intenta és posar tots els recursos que han de servir per atendre una persona per la nit i durant el dia també, evidentment, de manera coherent, perquè aquí hi ha el SEM, aquí hi ha si obrim o no els CAPs per les nits, aquí hi ha l'atenció domiciliària, molt important. A vegades una persona gran prefereix que li vingui el metge a casa i no haver-se'n d'anar al CAP. Sí. Aquí hi ha les pròpies urgències. I tot això necessitava una organització més sistèmica. Llavors és en el marc d'aquest pla director, que serà un pas important, que s'ha de prendre la decisió sobre els horaris nocturns de molts CAPs. Perquè si a molts llocs els hi demostrem que estaran més ben assistits amb un altre recurs, que no sigui tenir la llum del CAP encès amb un metge a dins, si han anat els recursos que garanteixen el mateix o encara millor, doncs ja està, el ciutadà el que vol és que li garanteixin el seu dret a la salut 24 hores, diguem, no? I estem treballant. I a més, en paral·lel que estem fent aquest pla director, estem fent un procés participatiu, podríem dir-ne així, amb els ajuntaments, a través de la Federació i l'Associació de Municipis, per discutir específicament aquest punt. Per tant,
és a dir, en algun municipi sí que es podrien replantejar que els CAPs obrissin a la nit?
És replantejable, però amb això hem de ser, fixa't, molt prudents, perquè no vull anticipar encara cap decisió si no està presa de manera ja segura i definitiva. I sobretot que els criteris siguin vàlids per tot el territori. És a dir, no es tracta tant de dir què fem en aquest municipi concret, amb aquest nom i cognoms, i què fem en aquell, sinó quins són els criteris generals pels quals s'han de replantejar els horaris. Llavors, aplicar aquests criteris a tot arreu. És a dir, el tema de la població flotant pel turisme.
Conseller, que ens passem de temps. Perdó. Un moment, després continuem. Fem una petita pausa. Avui estem conversant amb Toni Comín, és el conseller de Salut. Ara tornem. Vinga, som-hi. Segona part de l'entrevista avui amb el conseller de la incontinència verbal, diria jo, senyor Comín, amb el conseller de Salut. Té tantes coses per explicar.
Respon el que em pregunta vostè.
Tantes coses per explicar.
Respon el que em pregunta.
De seguida li presento els dos col·laboradors, però jo ara escombrava una mica cap a casa i li deia: què passa a Vilafranca del Penedès, que tenim un segon CAP construït, acabat, però no operatiu, i si no m'equivoco s'havia d'inaugurar fa 2 anys.
Doncs abans que acabi l'any 2016 aquest CAP estarà funcionant.
Sí?
Absolutament.
El trucaré, si no, com a usuària, com a periodista.
Truca. Sí, home, perquè és molt incomprensible, jo estic d'acord, sí. És molt incomprensible tenir un CAP que s'ha fet l'obra, que s'ha fet quasi tot l'equipament, i com que falta una miqueta de l'equipament, perquè es van aturar les inversions, el que hem explicat abans, doncs no el puguem obrir, en canvi hàgim de posar vigilat de seguretat perquè no hi
estigui ningú. Això ens costa uns diners, també.
És molt absurd, no es pot entendre de cap manera. Per tant, acabar molt ràpidament l'equipament de Vilafranca i obrir-lo el abans possible.
I entenc que així el servei de pediatria de l'actual CAP, que està saturadíssim, i aquí ens ho deia l'alcalde, que fins i tot ha anat al Parlament de Catalunya a exposar-ho, millorarà també.
Home, a partir del moment que tu poses més professionals, els hi dones més espai, l'assistència millora, això és evident.
Molt bé, conseller, li presento els dos col·laboradors d'avui. Avui m'acompanyen el Màrio Martín, redactor del diari Ara, és expert en temes de sanitat, de salut. Molt bon dia, Màrio.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Moltes ganes de veure-us, ja.
Sí.
Avui és una taula de luxe. El conseller, que feia molt que volíem que s'assegués en aquesta cadira, estic encantada de tenir-lo avui, conseller.
Gràcies.
I dos dels millors col·laboradors. Avui està de sort, perquè més del Màrio, també és amb nosaltres el Pep Jimeno, és el cap de continguts, miri, de Cugat.cat, i això ha sigut casualitat.
Molt bé.
Com estàs, Pep?
Molt bé, bon dia, gràcies.
Bon dia. Home, ja ho sabeu.
Jo estava fent l'entrevista el dia que l'alcaldessa va dir que plantaria cara.
Que ho va dir textual. Jo...
Va deixar molt clar, doncs, que si hi havia pèrdua de llocs de treball o de qualitat de servei, doncs que aniria a queixar-se davant del conseller, encara que fossin del mateix color ara, polític o dintre de Junts pel Sí.
Ara li heu de preguntar si li preocupa la qualitat assistencial de Terrassa i els treballadors de Terrassa.
Sí, no, jo tinc preguntes de treballadors.
Doncs vinga,
aquí.
Va,
doncs
endavant.
Vaja, que hi som. No, és sobre l'Hospital General de Catalunya. M'agradaria si podria quantificar quants dels treballadors de l'Hospital General de Catalunya assumirà el Consorci de Terrassa, Parc Taulí, la Mútua, dintre d'aquest trasllat de treballadors. Ho dic perquè si el contracte acaba el 31 de desembre, falten 3 mesos i escaig, suposo que això està quantificat i que ja deuen saber com repartiran aquests treballadors.
Aquesta informació no te la donaré, perquè és la informació que en aquests moments s'està analitzant. Nosaltres hem sigut d'un rigor màxim, el qual volia dir no contestar moltes preguntes que ens aneu fent, és normal, durant el procés de negociació, perquè no s'han de contestar fins que no tenim una resposta que sigui ja molt fiable. Vosaltres és normal que vulgueu radiar en directe un procés com aquest, però seria molt poc rigorós per part del govern anar explicant cada pas, cada reunió. El que sí que vam dir nosaltres és que no obriríem la negociació pel general fins que haguéssim tancat la negociació de la Clínica del Vallès. I així ho hem fet. Immediatament que s'ha acabat la negociació de la Clínica del Vallès, les mateixes parts, pot dir-se així, hem iniciat ja la negociació.
El que sí que hi ha, per
l'Hospital General, i l'experiència ens diu que 3 mesos són més que suficients si hi ha bona fe per part de totes les parts, que entenem que sí, si hi ha bona fe per part de totes les parts, 3 mesos és més que suficient per resoldre un trasllat d'activitat com el de l'Hospital General. I més amb el precedent de que el trasllat d'activitat del Vallès s'ha fet amb les millors condicions.
La diferència potser és que en el cas del Vallès, de la Clínica del Vallès, sí que hi havia uns alcaldes molt feliços de rebre més recursos pels seus hospitals, a Terrassa i al Parc Taulí. No sé si en el cas de Sant Cugat pot ser diferent, perquè al final és una ciutat amb pes que perd potser més activitat, una activitat que estava fent. No sé això, i és una pregunta que potser és difícil de respondre, però imagino que dins del govern també genera... No sé si diferències, com ho estan abordant això? No sé si l'alcaldessa l'ha trucat, s'ha posat en contacte amb vostè.
Ni una diferència, com que em diu que faig respostes llargues, a vegades faré molt curtes. Ni una.
Home, a veure si n'omplirem ara.
Ni una. Dins del govern, ni una. Solidaritat màxima. Escolteu, això està en el pla de govern, eh? Això està aprovat, eh? El pla de govern parla d'aquests processos, eh? És evident que aquests processos es compliran perquè seria una insensatesa i seria una frivolitat que un conseller no complís el pla de govern. Ho enteneu, això, no? La nostra primera obligació davant dels ciutadans és complir el pla de govern. A partir d'aquí jo tinc una relació institucional extraordinària amb l'alcaldessa de Sant Cugat i per això tindré ocasió de parlar amb ella molt aviat sobre aquestes qüestions. Ho hem estat fent, ho seguirem fent. Jo, bueno, també entenc que, mira, un dia un fa una entrevista i doncs contesta. I llavors, bueno, pues, mira, li van fer una... no sé com va anar, diguem, eh? Però simplement deixo les preguntes a l'aire, no m'ho feu repetir, que ens hem gastat molts minuts. Bueno, si voleu, repeteixo, diguem, no? És a dir, és evident que no podem posar en dubte la qualitat assistencial de Terrassa, ni de la Mutu ni del Consorci, és evident. I és evident que els treballadors de tots els hospitals són igual d'importants. Que potser, insisteixo, hi ha uns quants treballadors del Consorci de Terrassa que treballen a Sant Cugat. No ho sé, se'l deu haver oblidat. És a dir, que hem de preocupar-nos només per la viabilitat econòmica de l'Hospital General, que és al cap i a la fi el 85% de l'activitat que fa aquest hospital és activitat privada? O el conseller de Salut del país s'ha de preocupar per la viabilitat econòmica de 2 hospitals que fan 100% activitat pública, que es diuen Mutua de Terrassa i es diu Consorci Sanitari de Terrassa? Ens hem de preocupar per la viabilitat econòmica dels hospitals de Terrassa, suposo.
Això és evident, totalment, igual que és evident que hi ha hagut un canvi de discurs, com a mínim, al Departament de Salut respecte a l'anterior etapa. El context és diferent, l'exconseller Boi Ruiz havia de fer unes retallades, les va aplicar amb més o menys encert. No
sé... Però, perdona un moment, jo això ho he explicat, vaja, fins a l'extenuació. Ho vam decidir junts, eh?
El què?
Jo estava negociant el pla de xoc.
Sí, totalment.
Jo estava negociant el pla de xoc, no sabia que seria conseller de Salut, però em va tocar negociar el pla de xoc amb la CUP. I el capítol més important del pla de xoc, agafeu-los els públics, sí, sí, és el de Salut. I en allà no ens va proposar la CUP això, i Junts pel Sí, prèvia consulta amb el conseller en funcions en aquell moment, Boi Ruiz, representat pel qui us parla, que en aquell moment era simplement un diputat de Junts pel Sí que negociava el pla de xoc amb la CUP, va posar aquesta proposta sobre la taula. És una decisió presa conjuntament amb el conseller Boi Ruiz.
I per això li volia preguntar també, abans del juliol va haver-hi una fotografia una mica atípica, que va ser una reunió amb tots els exconsellers de la Generalitat de Salut, entre ells Boi Ruiz. No sé si des de que vostè és conseller ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'exconseller Boi Ruiz i si li demana consell, com és la relació.
Mira, hi ha una cosa molt bonica, que és que tenim consciència, els que estem en aquella casa, quan tu entres t'adones que allò és una obra molt bona, feta progressivament gràcies a molta gent. Per tant, tots construïm sobre la feina dels predecessors. I el Xavier Trias va construir sobre la feina del conseller Laporte, que al seu torn va construir sobre la feina del conseller Espasa. El conseller Espasa era el PSUC, i el conseller Laporte de Convergència. I la consellera Geli ha construït sobre l'obra del Xavier Trias i de l'Eduard Rius i del Pomés. És a dir, hi ha un sentit de continuïtat perquè és una bona obra que s'ha fet gràcies a unes lleis que s'han aprovat de manera transversal, i ho explico sempre, la LOSC, és una llei que la van votar tots. Per tant, hi ha una solidaritat forta entre els exconsellers amb el seu successor, sempre. Què vol dir això? Que jo al cap de molt poques setmanes d'haver assumit el càrrec, ja havia parlat amb tots. No amb el conseller Ruiz, amb tots. I parlo habitualment amb molts d'ells, per no dir amb tots, per no dir amb tots. I demano consell a tots ells. I tinc una relació permanent amb qualsevol d'ells. Per això vam poder fer aquest dinar tots junts. Però és que ells ja ho feien així. Per tant, clar que jo parlo amb el Boi Ruiz i amb la Marina Geli, i parlo amb el Xavi Pomés, que a més és president del Clínic, i per tant tenim feina sobre el Clínic i l'estem fent, i molt bé, i parlo amb en Xavier Trias i ho faig sovint, i parlo amb en Ramon Espasa, tots.
Han parlat amb...
És una de les grandeses del nostre sistema sanitari, eh? Que és com han fet els models, jo ara dirà que m'allargo, però els grans estats del benestar d'Europa, que són els escandinaus, s'han fet així, s'han fet des de la pluralitat ideològica i fent una continuïtat, unes reformes en continuïtat. I per tant, els millors estats del benestar del món, els països més justos i més igualitaris, prenguem nota. El nostre sistema sanitari és un molt bon sistema sanitari, tot i les retallades, en bona mesura perquè hem fet servir aquest mètode escandinau. I per això tenim aquest, és de tot el nostre estat del benestar, ho reconeix tothom, segurament és la nostra pota més sòlida, el sistema de salut.
Han parlat amb Fresenius Helios, que és el grup alemany que ha comprat Quirón Salut, que gestiona, entre altres, l'Hospital General de Catalunya. Sé que està a l'espera aquesta compra del vistiplau de les autoritats de competència europees, però no sé si l'entrada d'aquest grup alemany pot condicionar d'alguna manera la situació de l'Hospital General.
Sí, però fixa't que l'interlocutor normalment amb un proveïdor és la direcció general, és la gerència. Tu no parles amb els accionistes. Quan era de CVC, el Departament de Salut, i jo abans que fos conseller jo, no interlocutava amb aquest fons d'inversió privat, CVC, interlocutava amb la direcció general. Per tant, nosaltres la nostra interlocució serà i ha de ser amb la direcció general i amb els responsables de l'administració del grup, més que no pas amb la propietat. Ara, escolta, tothom que li demana entrevista al conseller de Salut, jo intento trobar un forat a l'agenda i tenir-la, diguem. Per tant, tampoc jo no és que m'hi oposi en absolut a tenir aquesta conversa, però no és necessària.
Parlava ara de proveïdors, precisament també crec que era el diari El País, publicava ara fa un parell de dies que la intenció és que el 2017 el CatSalut, el Servei Català de la Salut, pugui conèixer els sous de tots els proveïdors amb els quals contracta serveis. La pregunta potser és...
Els sous dels membres del comitè de direcció.
Correcte. La pregunta potser és com pot ser que el CatSalut no ho sàpiga, això?
Bueno, és que aquí hi ha hagut una controvèrsia jurídica de la qual nosaltres no en som responsables, diguem, Jo vaig dir, quan vaig arribar, una mica fent una certa broma, no? Tinc tres prioritats, transparència, la segona és transparència, la tercera és transparència, us en recordeu allò del sí. Bler, educació, educació. Tinc moltes altres, però la transparència és molt important. Llavors nosaltres vam aplicar el criteri que fins aquell moment aplicava el govern, quan se'ns va demanar el sou del Consell de Direcció d'un hospital privat, però que està contractat pel CatSalut, vam dir, no, escolti, el govern té un criteri que ens l'hem trobat, hi ha una instrucció del CatSalut que diu que aquí l'únic sou que es dona és el del director general. I li donem el sou del director general. Després, el demandant fa un recurs davant del CAIP, que és la comissió que es deriva de la llei de transparència, i aquesta comissió, el CAIP, diu no, no, aquí s'ha de donar el sou de tot el comitè de direcció. Ah, molt bé, canvi de criteri. Un criteri que era un criteri com corporatiu del govern.
Que existia des de fa molt.
Que existia des d'abans que nosaltres arribéssim, i per tant ja hi havia una instrucció que ho regulava així, i nosaltres per tant ja donàvem aquesta informació. I se'ns diu, no, a partir d'ara el criteri ha de ser un altre, molt bé, fantàstic. Una mica, un cop els organismes públics s'han posat d'acord entre ells i s'han aclarit, nosaltres el que sí hem dit, ho farem proactivament. Farem proactivament i per tant, les clàusules dels contractes del 2017, recollint aquesta sentència de la GAIP, nosaltres posarem que els proveïdors públics han de penjar els sous del seu comitè de direcció en el portal de transparència, els proveïdors privats han de penjar els sous del seu comitè de direcció en el portal de transparència de la pròpia institució. Aquesta és la idea. I ens sembla que és una mesura, vaja, molt positiva, molt saludable, molt necessària pel nostre sistema.
Amb la intenció, potser, no sé si seria possible en una segona fase de poder limitar aquests sous o de fixar uns topalls màxims?
No, 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 no té res a veure. Els topalls del que són empreses públiques ja estan determinats i ja es van negociar a l'anterior legislatura. Nosaltres parlem de que es conegui aquesta informació, simplement això.
Jo volia parlar de qüestions del territori del Vallès Occidental. Hi havia el projecte des de fa molts anys d'un hospital de referència de Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal. un projecte que s'ha anat modificant, es van canviar el nombre de llits que havia de tenir aquest equipament. No sé si des del departament es té alguna data d'inici d'obres o si aquest és un projecte que queda completament arraconat a l'espera doncs, de reformular-lo o de fer algun altre plantejament a la comarca. Ho dic perquè des de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal era una reclamació, tot i que amb matisos, perquè la ubicació, per exemple, va generar molta controvèrsia en el seu moment.
Mira, aquesta pregunta és molt interessant, diguem, perquè ens trobem una certa paradoxa. Per un cantó ens trobem que els hospitals del Vallès Occidental, que ja tenim avui, el que explicava abans, encara tenen llits per obrir, encara tenen quiròfans per la tarda que no funcionen, i per l'altre és veritat que la planificació general ens diu que al Vallès Occidental faltaria un altre hospital. I les dues coses són certes. És a dir, quan nosaltres tinguem la Mútua, el Taulí, quan tinguem el Consorci de Terrassa a màxim rendiment, doncs per cas seguiria sent necessari un hospital pel Vallès, probablement. Tot i que hi ha hagut canvis demogràfics, les previsions que es van fer en aquell moment no són les mateixes que fem ara, però no hi sobraria, per dir-ho d'una manera simplificada. Hauríem d'entrar en molts detalls que no tenim temps. Llavors, falta molt, és el mateix cas que el Trueta que comentava abans, falta molt perquè el Departament de Salut tingui una capacitat inversora suficient com per posar-se a fer nous hospitals. I per tant nosaltres hem de tenir aquesta consciència que primer hem de maximitzar l'activitat dels hospitals que ja estan en aquests moments funcionant. En segon lloc, hem de saber que probablement faltarà instal·lar capacitat addicional i al mateix temps hem de saber que el ritme inversor és un ritme que s'anirà recuperant a poc a poc. Però no oblidar, mai, que tenim en perspectiva aquesta necessitat.
Quan diu que li faltaria un hospital, quin tipus d'hospital, de quin nivell? Ho dic perquè a vegades hi ha queixes al Vallès Occidental, perquè es va a Mútua, es va a l'Hospital de Terrassa, però depenent de quin tipus d'intervenció després són desviats a Barcelona, perquè no hi ha un hospital pel Vallès Occidental del màxim nivell, i amb una població de gairebé 1 milió de persones. No sé quin tipus d'hospital necessita la comarca, si necessitava un del màxim nivell.
Una altra cosa que estem fent, que quasi necessitaria una entrevista monogràfica, és ordenar els nivells assistencials en funció de la seva complexitat, que podríem dir el terciarisme, perquè quedi clar quin tipus d'activitat ha de fer cada tipus d'hospital d'una manera més endreçada del que ho tenim avui. Per tant, probablement sí que hi ha derivacions que avui es fan del Vallès Occidental cap a Barcelona, que si es posés un hospital de referència addicional al Vallès Occidental ja no caldrien aquestes derivacions, però hi haurà derivacions que sempre les voldrem. Per què? Perquè estem demostrant una cosa que ja se sabia, que és que en el nivell de màxima complexitat, que seria l'activitat terciària, el terciarisme, les coses més difícils, la concentració és bona. Poso un exemple. Abans hi havia molts hospitals que feien oncologia digestiva, càncers de còlon, etc. I això els últims anys es va començar a concentrar i es va deixar en molt poquets hospitals. I la central de resultats del 2015, que ens diu? Que des que hem fet el procés de concentració de la cirurgia de càncer digestiva, la mortalitat postoperatòria ha disminuït un 50%. Què estem dient amb aquesta dada? Que segons quin tipus d'activitat terciària de màxima complexitat és bo concentrar-la. És bo que hi hagi pocs hospitals que vegin tots els casos, perquè com més casos veuen aquells hospitals, més experts es tornen, millor ho fan, precisament es tracta de les coses més difícils i més vides salven. Per tant, la gent vol que la curin i que li salvin la vida. I hem d'organitzar el nostre sistema hospitalari en base a aquest principi. A més, hi ha un principi que ve després, que és el de proximitat, però ve després. Per tant, no confonguem. Derivacions del Vallès Occidental a Barcelona les seguirem fent, i tant que sí, perquè és la manera de garantir que la gent es curi. Perquè hi ha d'haver, en alguns nivells assistencials de màxima complexitat, pocs hospitals. Si un cirurgià veu 100 casos a l'any, serà més bo que si en veu 20. Si tenim 5 cirurgians que veuen 20 casos, no ho farem tan bé, o 5 equips, no, això no és una persona, 5 equips, no ho farem tan bé que si tenim 2 equips que en fan 50. Per tant, les dades ho demostren, la central de resultats ho demostra, i portem molts anys amb aquesta filosofia concentrant el terciarisme. Per aquest procés de reordenació del terciarisme i de concentració del terciarisme s'ha d'acabar de culminar, s'ha d'acabar d'endreçar i sobretot l'hem de regular ja normativament. En aquest cas ho haurem fet al revés. Primer haurem fet el fet, o sigui, primer haurem reordenat l'activitat assistencial i quan ja ho tindrem fet, li posarem la norma que correspongui perquè ho blindi jurídicament. I en aquesta feina, quan abans et deia, estem fent coses tan o més importants que si li passem l'activitat d'un hospital privat a un públic, la reordenació del terciarisme és molt important pel nostre sistema de salut, molt important. I per tant, haurem d'explicar bé a la gent que no passa res si per algun tipus de coses van a Barcelona, perquè no podem pretendre fer el més difícil a tot arreu, que llavors no ho podríem fer igual de bé a tot arreu.
Per tant, no seríem de màxim nivell pel Vallès Occidental en aquest...
No, és que nosaltres tenim 5 hospitals terciaris de nivell 6, que són els que són, que això és uns criteris objectius, i ja són els que han de ser. Els 5 hospitals terciaris de Catalunya són els que han de ser, i no n'hem de fer més. Màxim nivell, no hem de fer un hospital del Vall d'Hebron o Vallès Occidental, o no hem de fer... El Vall d'Hebron és líder mundial en diverses coses. Entenem de què estem parlant, I és líder europeu en moltes coses, i és el millor d'Espanya, juntament amb el Clínic, en moltes coses. O sigui, el Clínic igual, el Clínic és el millor del món en algunes coses concretes, en alguns processos assistencials i d'Europa. Doncs aquests que competeixen a la Champions League, per definició, només poden competir a la Champions League si són pocs. Si volem posar 7 hospitals a la Champions League, no la guanyarà cap.
Aquesta concentració té molt de sentit a nivell d'eficiència i els resultats ho avalen, però sí
no
que...
és eficiència, és qualitat assistencial. És una raó no d'estalvi, és una raó mèdica.
Eficiència a nivell de cost mèdic d'assistència de les persones. Però sí que és cert que hi ha una segona pota que podria ser el transport en els casos urgents. Sap que en el tema de les ambulàncies hi havia una certa polèmica, el departament va dir que miraria d'afinar algunes coses que potser no s'acaben d'ajustar. No sé si ja han arribat a detectar què és el que cal afinar o han decidit què és el que s'ha d'afinar.
Sabeu que vam canviar l'equip, vam obrir un concurs per tenir el nou director del SEM. Per tant, qui ha d'acabar de tancar el diagnòstic és el nou equip, per definició, evidentment. No? Aquest concurs es culminarà d'aquí a poc, perquè ja estem a la fase final. Mentrestant, el qui ha estat exercint, les persones que han estat exercint durant aquests mesos que ha durat el concurs, la direcció executiva del SEM, han fet un treball de diàleg amb el territori, amb els treballadors del territori, extraordinari, en què ja s'ha començat a identificar territori per territori quins són els ajustos que convenen. Per tant, la qüestió és agafar aquesta feina, perquè no volíem perdre temps, és dir, estem fent el concurs, ho aturem tot, i quan arribi la nova direcció del SEM, llavors ja farà aquest procés de diagnòstic. No. Tema que necessita màxima celeritat. Per tant, el que ha exercit les funcions directives del SEM durant aquests mesos ha fet aquest procés de diàleg, tenim un material que ens permet fer un diagnòstic, així que es culmini el concurs, la nova direcció ha d'agafar aquest diagnòstic, acabar-lo d'entendre i conèixer, i per tant començar a fer totes les reformes que convinguin. He de dir que jo que passejo molt pel territori, evidentment el tema del SEM és un dels temes pels quals... dels quals m'informo més, perquè sé que ha generat moltíssima inquietud. Hi ha llocs on està anant molt bé, ho hem de dir, hi ha llocs on està havent-hi problemes que són reals, que són problemes objectius, i no són inquietuds de la gent, que a vegades també passa i també és normal i també és legítim, però hi ha llocs on està anant molt bé, on el SEM està funcionant molt i molt bé. Per tant, aquí el que hem de fer és posar-ho tot en el nivell dels llocs on va bé.
Correcte.
I si ho hem pogut fer en molts llocs, ho podem fer tot arreu, diguem.
Parlava també de les prioritats que s'havia marcat pel seu mandat i deia transparència, però també dues de les que tenia en el seu moment era pel que fa a les privatitzacions, hem parlat bastament de l'Hospital General de Catalunya, Clínica del Vallès, l'altra era llistes d'espera, també comentava que sense els recursos addicionals era complicat. Sí que és cert, però, que quan es van presentar les primeres dades del seu mandat, de sobte, potser perquè s'han afinat també els mecanismes de transmissió d'informació, però van aflorar 35.000 persones que en un moment no estaven comptades en aquestes llistes d'espera. Així imagino que és més difícil complir amb els objectius de reduir-les.
Nosaltres vam dir, en llistes d'espera volem fer diverses coses. Una és reduir-les, per això necessitem més metges i més infermeres i més hores de quiròfan i més llits, diguem, per tant, diners... Però hi ha coses que són de model, que potser no van de diners. Una, donar-li més paper a la primària a l'hora de programar les visites a consultes externes. Dos, proactivitat. Gestionar proactivament des del CatSalut amb les persones, quan ja porta un temps esperant i ara se li ha de dir, se l'ha d'anar a buscar per dir-li, escolti, miri, falta tant, o es retrasarà una altra vegada, ser nosaltres qui anem explicant. Tres, transparència. Per què? Perquè teníem la convicció de que la informació disponible no acabava de ser del tot exacta per problemes, la majoria de casos, més metodològics, de com compten la llista d'espera en aquest centre, com el compten en aquest altre. Doncs el que estem fent és aquesta feina, que no és ràpida, l'estem intentant fer molt ràpid, però és una feina d'endreça, d'homogeneïtzar els criteris amb què es fa el càlcul i publicar amb tota la transparència la informació. I això és el que va fer que, quan nosaltres hem volgut aplicar criteris de transparència en el càlcul de les llistes d'espera i en la informació, doncs hagin aparegut més persones esperant de les que se sabien, diguem. Per tant, estem contents d'haver fet aflorar això, perquè vol dir que efectivament estem fent la feina que vam dir, que és màxima transparència amb les dades. És un tema molt sensible, les dades han de ser absolutament fiables.
Conseller, li volia demanar també per la situació de l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquí hi havia un problema, un forat econòmic important, i no sé si estem a un punt o un pas de la intervenció del centre. En quin punt ens trobem?
Treballant molt, 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 molt. Treballant molt, 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 perquè s'ha de treballar el tema de l'hospital, el futur de l'Hospital de Reus és el futur de la xarxa del Camp de Tarragona. O sigui, aquí hem de començar a pensar en termes ja de xarxes territorials, que és el que posarà amb màxima qualitat al nostre sistema. Si pensem que d'hospital per separat tindrem una pitjor assistència, si els organitzem bé, si som capaços de crear aquestes xarxes territorials, aquells mateixos hospitals ben organitzats donen millor resultat. Per tant, aquí el tema és com integrem el procés, el projecte assistencial del Joan 23, del Sant Joan de Reus, de tot el que hi hagi a Tarragona, de la Tecla, etcètera, etcètera. Sí. I en això estem treballant en aquests moments. En tot cas, es tracta de garantir la viabilitat financera d'aquest hospital, com la de tots els hospitals del país, i sempre posant per davant, com dic, el projecte assistencial, que és el que ens interessa. Per tant, estem pensant com resoldre la situació econòmica de l'Hospital de Reus, però sempre en el marc d'un pla estratègic del Camp de Tarragona.
I amb quin calendari, conseller?
I aviat, també, perquè, com veieu, estem fent molta feina.
30 segons, eh?
Aviat podrem explicar a Tarragona aquest pla estratègic del Camp de Tarragona.
Aviat és aquesta tardor, ja.
Sí, sí, per suposat.
Jo m'apunto per convidar-lo a aquesta entrevista monogràfica que vostè demanava sobre el terciarisme i aquesta distribució.
Tema magnífic.
Va, fantàstic, que estem, a més, som veïns, vostè i jo.
Quan tu m'ho diguis.
Toni Comín, conseller de Salut, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, de debò, que ens hagi acompanyat avui. Bona feina.
Molt bé, disculpa, la resposta és una mica llarga, però jo són temes que
s'han d'explicar bé. És una temàtica molt complexa, a més molt sensible, i per tant li hem volgut dedicar aquesta hora, però ja ho sap, quan vulgui, això és casa seva. Que vagi bé, conseller, gràcies. També gràcies al Mario, al Pep Gimeno, que vagi molt bé. Fins un altre dia. I a vosaltres recordar-vos que hi tornem demà a les 9. Un bon dilluns.